I ara us volia presentar el doctor Just Baile, que és professor del Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada de la Universitat d'Alacant i que ha treballat molt, em pots corregir, amb el que és les variacions en les poblacions de peixos en funció doncs, de les activitats humanes, no? Del tipus d'hàbitat, tipus de gestió de l'hàbitat, etc. A continuació ens farà una presentació sobre com les piscicultura, l'aqüicultura, afecta a les espècies marines.
Heu de parlar sempre?
Pots parlar amb això, si vols seure.
No, seure.
Bon dia, gràcies per estar aquí i gràcies als organitzadors del seminari per la invitació i per l'encertat del tema. Com ja he comentat, jo vaig a fer un repàs als resultats que han anat obtenint al llarg dels últims 9 o 10 anys estudiant els efectes ambientals de la piscicultura en mar obert. El treball és un treball fet en col·laboració amb un col·lega australià, però que treballa en un organisme noruec, en Sintef, i altres col·legues noruecs que estan en altres instituts, en l'OFIMA, i també en la part, diguem, fisiològica, hem col·laborat amb col·legues de la Universitat de Múrcia. Per posar un poc en el marc en el qual ens movem en la piscicultura, en mar obert, unes quantes dades perquè us feu una idea de les produccions dels països principals, que els principals productors de productes piscícoles en el món, i sobretot en el cas de Espanya, estem en la 14a posició en quant a producció de peixos marins en piscicultura. En referència a Europa, produïm un 25% de la producció total de peixos en piscicultura i arribem a les 12.000 tones de producció anual. Això són dades del 2004. 2004 va ser l'època en la que se va assolir un pic de producció. A partir d'ahir la producció ha anat baixant una mica per problemes econòmics en les empreses. En relació a la producció que tenen altres països, doncs és una producció modesta. És una producció modesta. Les principals espècies que se cultiven són dorada. Els principals productors de dorada, com veu, són Grècia i Turquia. Ja en Espanya som els tercers productors a nivell del Mediterrani, i li segueix en volum de producció el llobarro, Dicentrarchus labrax, on també els grecs i els turcs són els principals productors, i després els italians. Un poc per fer-nos una idea del que representa la producció aqüícola en referència a la pesca, doncs veu aquí el Scoftalbus, com es diu? El rom, que es produeix sobretot en el Cantàbric i en zones més fredes, i sobretot aquí el cas de la dorada, sí que en referència a la producció pesquera sí que és unes quantes vegades més alta la producció en els últims anys. Malgrat tot la producció piscícola en Espanya doncs no diguem que té unes dades modestes en relació a lo que és la producció de musclos típica en Galícia. N'hi havia de l'ordre d'un 270 empreses, la majoria eren de medi marí, i en el que era l'aqüicultura marina produïa algo més de 300.000 tones a l'any, que representa només un 19% de la producció piscícola total. I en dades en 2004-2005 n'hi havia de l'ordre de 181 instal·lacions en tot el país. En referència a lo que és el títol de la sessió d'avui, què és el que fiquem a la mà, fixeu-vos en lo que és la producció de l'aliment artificial, dels piensos que s'utilitzen per alimentar els peixos estabulats. N'hi ha tres companyies espanyoles que operen a Espanya i dos estrangeres. I dades del 2006 veiem que gairebé s'arriba a 80.000 tones anuals de piensos. Es diu en català piensos també? Pinsos. De pinsos que acaben llançant-se o acaben afegint-se al medi marí. Perquè vegeu la producció, com es reparteix per la península, en Múrcia i Andalusia acumulen els majors percentatges, Múrcia sobretot perquè n'hi ha diverses instal·lacions d'engreix de tonyina, i després Andalusia doncs, per extensió i del litoral i per quantitat d'empreses. I perquè vegeu com es distribueix per zones o per regions la producció de dorada, en Alacant és on es donen la major quantitat de dorada produïda, seguida per Múrcia, i el llobarro es produeix sobretot en les Palmes, aprofitant que allí la temperatura de l'aigua és més càlida durant tot l'any. Altres espècies que es produeixen també i que és una activitat que suposa també una entrada de matèria orgànica al medi marí i en aquest cas molt significativa és l'engreix de tonyina que es dona sobretot en Múrcia i en molta menys proporció en Almeria, en Cádiz i algo n'hi havia en Tarragona. I aquestes espècies diguem clàssiques o més presents en la piscicultura en mar obert s'han afegit algunes espècies noves com la corbina, l'Argyrosomus regius, buscant una diversificació de mercats i buscant un espècies que produeixen taxes més altes. I s'està provant amb el pagre i amb el pagre breat i algunes altres espècies una mica més exòtiques, encara que mediterrànies, el Protorhynchus, i també s'està intentant tancar el cicle. Bueno, el cicle de la tonyina el tenen tancat, però ja encetar el que és la producció a escala industrial. Com a anècdota, en Cádiz també des de fa uns anys s'estan criant i engreixant cocodrils per aprofitar part de la carn i la pell sobretot, I també n'hi ha per ahir intents de cultiu de les garotes, com diu aquí, garotes, eriçons, etc. I també no he posat aquí ninguna figura, però també el pop el tenen tancat, tenen el cicle tancat, però no aconsegueixen una supervivència de les larves lo suficientment acceptable com per a començar la producció industrial. Doncs tota aquesta activitat o el cultiu de totes aquestes espècies, com ja he dit, suposa una entrada important de matèria orgànica en el medi marí, però a més d'una entrada d'aquesta matèria orgànica, suposa també la creació o l'afavoriment d'altres tipus d'interaccions entre el que són les espècies cultivades i la resta de les espècies que viuen en el medi marí i el propi medi marí. Aleshores, aquesta figura el que intenta és un poc sintetitzar el que podria ser els principals compartiments presents al voltant d'una piscifactoria, els principals comunitats que podrien estar afectades per la piscicultura, almenys aquí en el Mediterrani, i les principals relacions o vies de relació entre el que és la piscicultura en mar obert i els diferents compartiments i alguns processos. I el que aniré és ara comentant resultats de parts que es veuen representades en aquest esquema. Parlarem de lo que suposa com a element d'atracció la estructura física de la piscifactoria. Parlarem de què passa amb el pinso que s'escapa de les gàbies. Parlarem de la transmissió o de la possible transmissió de malalties dels peixos estabulats, els peixos salvatges, i després com aquests peixos salvatges aprofiten el que se va afegint d'aquí. Dels impactes que eren coneguts o reconeguts o que es podrien donar al voltant d'una piscifactoria, doncs era en principi l'aport de nutrients des de la femta i l'excreció dels peixos estabulats. En aquest sentit, algunes dades ja mostraven que n'hi havia pics d'amoni a prop de les gàbies i que a partir d'aquí es produïa una certa dilució. Altres impactes coneguts era el provocat per la sedimentació de l'excedent del pinso i la matèria orgànica particulada que generen els peixos estabulats. Aquests peixos estabulats no se'n mengen tot el pinso, depenent de com s'alimenta, si s'alimenta en canó o si s'alimenta a mà, o si s'alimenta fixant-se si els peixos estabulats ingereixen el pinso o no l'ingereixen. La quantitat de matèria de pinso i matèria orgànica de pinso, sobretot, que s'escapa pel cop de la gàbia o de la xarxa, pot ser considerable, i aquest pinso pot acabar, segons les circumstàncies, pot acabar acumulat en el fons i generar de manera progressiva una capa de matèria orgànica acumulada sobre el fons, comença ahir tot el procés orgànic de descomposició. Elements que podem trobar o elements o variables que poden quedar afectades són el fòsfor total, el potencial redox en el sediment, la DBO també queda afectada, la quantitat d'amoni, la quantitat de sulfurs, percentatge de matèria orgànica, la relació carboni-nitrogen i el nitrogen total, doncs són variables que solen medir-se o estudiar-se en aquests casos. Un altre dels impactes que es coneixia era l'agregació de peixos salvatges al voltant de les instal·lacions, degut sobretot a l'existència d'aquest hàbitat artificial. Els peixos tenen tenen tendència a apropar-se, molts d'ells, a objectes que estan ja siguen en el fons o ja siguen la columna d'aigua, una mena de tàxia, buscant al voltant d'aquest hàbitat artificial, ja sigui refugi o buscant punts de referència o buscant, com en aquest cas ja veurem, l'aliment que s'escapa de les gàbies. I un altre dels impactes coneguts era l'agregació d'espècies al voltant de l'estructura física de la instal·lació, que en aquest cas solen ser grans predadors, la cèrvia, el tallams, en alguns casos alguna tonyina perduda, i això va ser l'any passat, no, el 2008, en agost del 2008, hi ha algun predador, hi ha algo més gran, això va ser en Tunes, en agost del 2008, un tauró blanc que s'agrega a una instal·lació a Tunes, doncs també buscant aliment. I també es coneixen com a impactes interaccions ecològiques amb altres usuaris, ja sigui el turisme, ja sigui la pesca tradicional o fins i tot algunes indústries. Nosaltres vam començar estudiant, descrivint l'agregació de peixos salvatges al voltant de les gàbies. Els objectius principals era estimar la magnitud d'aquesta agregació, descriure quines espècies eren i quines abundàncies, quines biomasses podien trobar i sobretot la variació al llarg del temps i en l'espai també, en cada una de les instal·lacions que vàrem estudiar. Es van plantejar també anar a analitzar els canvis tròfics i també es va plantejar estudiar la càrrega parasitària per comparar els peixos estabulats, els peixos salvatges i veure si d'alguna manera n'hi havia algun intercanvi de paràsits entre uns peixos i altres. I també ens van plantejar quins efectes més ecofisiològics podia tenir la piscicultura sobre els peixos salvatges. Per això el que van fer va ser triar tres instal·lacions en les costes d'Alacant. N'hi havia una quarta que van començar també als inicis, però després ho van tindre que deixar. I en el primer estudi també van arribar a instal·lacions que n'hi havien fins al sud de Múrcia, en Àguiles. Però al final han estat aquestes tres en els que hem centrat la feina i les hem seguit durant tots aquests anys. I també amb els col·legues noruecs vam triar tres localitats al llarg de Noruega per fer el mateix tipus de seguiment. Aleshores, en els primers treballs el que vam veure és que a cada instal·lació, per dir-ho d'alguna manera, cada instal·lació trobàvem un tipus de poblament de peixos salvatges diferent, o almenys es podien diferenciar grups diferents en grups d'instal·lacions. És a dir, mai trobarem el mateix poblament en una instal·lació o en altra. Fins i tot hem trobat que en instal·lacions separades post quilòmetres n'hi ha certes, poden haver diferències, diguem, patents, diferències significatives, perquè en una està present aquella espècie, en una altra està present una altra, tal altra, en quant a presència o ausència, o també de manera més comuna en percentatges de les espècies. En una és més abundant, l'altra és més escassa, etc. Això és com un dels primers resultats. I el que van trobar també és que en quant a distribució vertical, en els casos que vam estudiar a Alacant, n'hi havia un efecte del que és la gàbia, el que és el cop de xarxa de la gàbia, molt important per a condicionar l'estructura vertical de la distribució en fondària de les espècies. S'ha de dir aquí que, clar, els censos que es feien de dia, i durant aquest moment, doncs, el més normal és que estiguessin alimentant, no? Aleshores, els peixos estaven sobretot al voltant de les gàbies, perquè en aquest moment és on els toca estar, per dir-ho d'alguna manera, perquè troben l'aliment. En el cas de dos localitats on aquest estudi es va fer, en Canàries, Los Cristianos i en Sant Andrés, aquí en una d'elles, l'efecte del que és el cop en la distribució en fondària dels peixos també és prou significatiu, però en l'altra es veu que n'hi ha una major proporció de peixos en el fons, i és perquè aquí, en aquesta localitat, el fons és de roca, molt heterogeni, i això feia que molts dels peixos estiguessin prop del fons esperant que caigués l'aliment i menjant allí sobre el fons i no a la columna d'aigua. En quant a variacions temporals, veiem que n'hi ha canvis acusats al llarg del temps en el que són les espècies principals. Això són mugílids, això és l'atxa, sardina d'aurita, això és la palometa, el sorell i el tallams. N'hi ha variacions molt, molt acusades al llarg del temps, però tampoc podem dir que hi hagi, en tots els casos no podem dir que hi hagi una estacionalitat, no? Perquè, per exemple, el tallams té aparicions que són puntuals en el temps. De moment entren milers, centenars o milers, i entren a lo millor en una instal·lació determinada, però no és una cosa generalitzable. I el mateix es pot dir gairebé de les altres espècies, encara que, per exemple, Trachinotus sí que té un pic així més en primavera, estiu, i el sorell en alguns casos també. Però en general el que trobem és una presència siga d'unes espècies o siga d'altres, trobem una presència constant de peixos agregats al voltant de les gàbies. Això sí que és una conclusió generalitzable en totes les instal·lacions. A Noruega, com que allí les restriccions per fer busseig són molt altes i les condicions són diferents, allí es va fer amb una càmera submarina i es feia comptatges a través de la càmera submarina a 5 metres, a 20, i després cada 20 metres fins a arribar, en molts casos, als 100 metres de fondària. I aquí el que es veu és algo també molt semblant, algo molt semblant. Una distribució irregular dels peixos en cada una de les localitats, i amb una variació molt alta també a lo que és a escala molt petita. Són tres instal·lacions diferents en cada una de les localitats, i a cada una de les instal·lacions n'hi ha dades de biomassa molt diferents, malgrat que són la distància entre elles estan és poca. I les espècies aquí principals que s'agregaven eren el carbonero, el Polacius videns i el bacallar, el gadus morua. És dir, que és un procés, l'agregació de peixos al voltant de les piscifactories és un procés que es dona arreu del planeta. Arreu del planeta i està constatant-se en altres mars. Els estudis en la dieta, tant el Mediterrani com en Noruega, estudiant algunes espècies, diguem, les espècies més comunes, va evidenciar que en els llocs on estaven les piscifactories, en aquest cas Campello o Guardamar, estan en dos de les piscifactories estudiades, i comparades amb dos controls, es veu que la major part de lo que es troba en l'estómac són pinsos, són pèlets, són pèlets dels pinsos que els peixos han ingerit mentre estan al voltant de les gàbies. Els mugílids són els que ingereixen en més proporció el pinso i l'aprofiten més. I n'hi ha una diferència molt significativa, com es veu aquí, entre el que és la dieta dels peixos control i la dieta dels peixos que estan agregats, en aquest cas és el sorell Trachus mediterranius, que estan agregats al voltant de les gàbies. En Noruega va passar exactament el mateix, en el cas del carbonero, del Polacius, el 80% de la dieta era pienso, i en el cas del bacallar, sols els individus més petits són els que menjaven pienso, i els més grans tenien una dieta més variada i més carnívora. Quan van estudiar la càrrega parasitària dels peixos, aquest va ser el que van trobar, els organismes paràsits que van trobar en tot l'estudi. I bueno, com a conclusió, el que vam veure és que els canvis, les diferències entre paràsits, entre controls i entre els peixos que havien agregats en les piscifactories era mínima, no era significativa. No era significativa. I d'aquí van concluir també que l'intercanvi que hi havia entre els peixos estabulats i els peixos agregats també era mínim. I això s'explica perquè els peixos que estan estabulats dins de les gàbies estan tractats per a evitar els paràsits, i els mateixos pinsos porten substàncies per a evitar-los patologies. Aleshores, la conclusió és això, que el que és l'impacte en el que és la càrrega parasitària no és significativa. En Noruega van obtindre resultats similars, estudiant altres paràsits, i no van veure que el fet de que existís una piscifactoria en un lloc concret no comportava que els peixos salvatges agregats tinguessin més paràsits i que, diguem, la seva condició higiènica fos pitjor. Els efectes sobre la fisiologia, vam utilitzar els àcids greixos i sobretot la relació d'àcids greixos d'omega 3 en comparació als omega 6, i es va veure tota aquesta llegenda, perdoneu, està tota moguda i no he tingut manera d'arreglar-la, però aquests són els controls. Ja, i els grisos, les barres en gris, són les gàbies, on estan les gàbies. I es veu sempre que la proporció d'omega 3 en els controls sempre és més alta que en les gàbies, perquè els pinsos porten olis d'origen terrestre, sobretot procedents de la soja, que venen dominats pels greixos per greixos més saturats, més del tipus omega 6. Ara després veurem un altre aspecte fisiològic o ecofisiològic, però he posat aquesta figura per introduir la part següent. Bueno, aquí el Noruega es va veure el mateix, hi havia una diferència entre el que era la relació omega 3, omega 6 en peixos de gàbies i els controls. Hi ha una diferència i aquesta distribució on se solapa el que està indicant és que n'hi ha peixos que es mouen d'on estan les gàbies fins a llocs on no estan les gàbies, ara ho veurem, i posava això per introduir aquí veieu també les proporcions que sempre en els controls, la proporció d'omega 3 sempre és més alta en els controls per a les dues espècies, tant del bacallar com el carbonero. Però el que volia posar estava per introduir el tema del moviment dels peixos salvatges entre el que són les zones naturals i les zones on estan les piscifactories. I aquest treball es va fer en Noruega primer, utilitzant el marcatge acústic i els receptors, l'UVR2, és una marca americana del Bemco, que són dels més utilitzats, són tècniques de telemetria, utilitzen ara veurem un poc el procés de com se fa, utilitzen uns emissors que se fiquen dins de lo que és la cavitat abdominal dels peixos, i aquests emissors són captats, les senyals d'aquests emissors són captats per els receptors que se situen formant una xarxa de punts al voltant de la zona que volem estudiar. Aleshores, es va evidenciar que existien, es donaven moviments entre granges. Estos són diferents peixos, el número fa referència al número de l'emissor, i es va evidenciar que n'hi havia moviments entre piscifactories i també, com veurem més endavant, entre piscifactories i llocs, diguem, i llocs controls sense piscifactories. Alguns peixos es detecten pocs moviments, estan poques hores, pocs dies i després desapareixen de la zona, ja siga perquè moren o ja siguen perquè són capturats o ja siga perquè emigren, però n'hi ha d'altres individus que poden estar setmanes i fins i tot mesos agregats al voltant de les piscifactories o de les zones que traiem com a controls. Per exemple, aquí veieu el procés, es va fer el mateix a Alacant, i és el procés des de que se captura i s'anestesia el peix, se li obri la cavitat abdominal, se li introdueix a l'emissor, se sutura i després se li deixa un temps de recuperació fins que se recupera i se llança a la mar. Ahí veieu l'emissor. I amb aquestes tècniques de telemetria el que hem vist és que durant el dia els peixos estan a una fondària entre 16 i 10 metres, que és justament a la part de baix del cop de la gàbia. El cop de la gàbia pot arribar de 12 a 15 metres, depenent de lo gran que siga. I els peixos el que fan durant el dia és estar a eixa fondària aprofitant el pienso que cau de dins de la gàbia. Les diferències en aquest cas, durant la nit estan a menor superfície, estan més superficials. Això és una llisa, Lisa aurata, i això és un mújol, que d'una manera o altra la llisa està una mica més fonda, sempre té una tendència a estar una mica més fonda, el mújol puja i baixa una mica més. I aquí el que es veu són els moviments en l'espai durant les setmanes que va durar l'estudi. Van durar 22 setmanes. Això són diferents punts on estan situats els receptors. Això és una piscifactoria, Això és una altra piscifactoria, aquí és on es va alliberar els peixos, això és una altra piscifactoria, això és una altra. Això són els receptors situats o instal·lats en les piscifactories, i això van ser tres receptors que vam instal·lar en la zona control, allunyats 3 quilòmetres de les piscifactories. Doncs bé, al donar-li el clic, el peixet aquest hauria de moure-se seguint la trajectòria, diguem, promedi que va seguir un dels peixos marcats. Aquesta és la llisa, la número 14, però els efectes de la diapositiva se m'han espatllat. Però vaja, imagineu-vos, ahir veieu els diferents... Això fa referència als no detectats, als peixos no detectats, i això va fent referència als diferents receptors que estan situats en la zona. Ja veieu que en l'F2, aquí en la zona on es va alliberar, n'hi ha recepció molt alta, una proporció de recepció molt alta durant les primeres setmanes, en la F1 també, és a dir, que durant les primeres setmanes els peixos alliberats estan agregats aquí en la zona on es van alliberar, i després van seguint, en menys proporció, van seguint en la mateixa zona, però altres individus van movent-se a la zona control i a altres piscifactories. És a dir, que els resultats d'aquestos el que evidencien és, primer, que part dels individus tenen una certa taxa de residència en la instal·lació, al voltant de la instal·lació, i estan aprofitant ahí el recurs hàbitat i el recurs aliment que proveeix l'activitat, la piscicultura. Però també hi ha individus que es mouen entre piscifactories, van i venen, i també que surten de lo que són les piscifactories i van a les zones control més o menys properes. Això fa que aquests peixos, quan surten de la zona de les piscifactories, puguen ser capturats per la pesca tradicional que es fa fora de la piscifactoria. Nosaltres vam estar seguint els peixos que es pescaven en ròssec, amb tresmall, i els comparàvem amb els que estaven agregats al voltant de les gàbies, i veiem que vam utilitzar diferents índexs de condició corporal, i vam trobar que els que es pescaven en tresmall s'assemblaven més als de gàbies que els que es pescaven amb el ròssec. És a dir, que peixos salvatges que estan agregats al voltant de les gàbies acaben sent aprofitats per la pesca artesanal, i són peixos que tenen normalment uns índexs de condició física i biològica més alts, perquè estan més alimentats, estan sobrealimentats fins i tot. I el que posa en evidència aquests resultats és la interconnexió entre efectes ambientals de la piscifactoria, de les piscifactories, i sobre la pesqueria, diguem, tradicional. Hi ha una interconnexió, i n'hi ha, diguem, la piscicultura proporciona a la pesca tradicional peixos que estan engreixats, per dir-ho d'alguna manera, i són més grossos, un creixement més ràpid, una condició reproductora millor, etc. I aquí es veu també com els que estan capturats pel tresmall en diferents localitats s'assemblen més lo que és la composició de la dieta als que estan al voltant de les gàbies, i són molt menys similars la dieta amb els individus que s'han capturat amb el ròssec. Aquí veieu també com, utilitzant els àcids greixos com a marques, es veu com en, òbviament els que estan agregats en les gàbies, els àcids greixos d'origen terrestre, estan presents en una proporció més alta, però els que estan capturats en el transmai també. És a dir, que n'hi ha un aprofitament per la pesca tradicional d'aixos peixos que s'alimenten i creixen al voltant de les gàbies. I això resulta diferent a el que se troba en ròssec, on predominen més els àcids greixos d'origen natural marí. Per tant, se demostra o s'evidencia aquesta interconnexió entre el que és una activitat i l'altra, aquesta connectivitat, no? com està ara de modo dir. Per una altra part, i parlant d'aspectes ja més ecofisiològics, doncs se tenia constància que entre un 70 i un 80% de matèria orgànica que s'aportava al medi marí des de lo que és l'activitat piscícola. I vam voler comprovar si aquesta matèria orgànica que s'aportava, tal com diuen alguns col·legues, sobretot grecs, que treballaven en llocs molt arrecerats, en cales molt tancades, i aixecàvem l'impacte principal de l'aportació de matèria orgànica al pinso depositat en el fons, o si realment els peixos tenien algun paper a fer en la dispersió d'aixa matèria orgànica, Penseu que un dels impactes més importants que se considerava al principi, sobretot de l'inici d'aquesta activitat al Mediterrani, era aquesta dispersió de nutrients o aquesta dispersió de matèria orgànica cap a la resta del medi marí, que podia fer canviar les característiques originals i sobretot malmetre certes comunitats que estaven protegides, ja siguen els alguers de Posidònia o els fons de detrit i costaner. Aleshores, el que van fer va ser un experiment per veure el paper dels peixos, i van avaluar la lixiviació de carboni orgànic dissolt i amoni des de la femta dels peixos. I se van comparar diferents espècies, i per veure si podria haver un efecte de l'estacionalitat, ho van fer a dues temperatures, a 15-25 graus, i vam utilitzar excrements de llisa, de mújol, de sorell, de palometa i de boga. I el que van fer peixos capturats va ser treure-los els excrements que apareixien en l'última porció del paquet, de lo que és el paquet intestinal. Els van pesar els excrements, vam aplicar en una cambra d'incubació a 15-25 en agitació, i vam extreure mostres a 1 minut, a 5, a 30 i a 60. I vam analitzar el que van dir, carboni orgànic dissolt i amoni. I bé, vam utilitzar, assessorats per col·legues químics, vam utilitzar esta fórmula, diguem, de lixiviació, a on K és la velocitat de lixiviació de les dues substàncies que anem a veure. Este és un poc el disseny, un poc no, este és el disseny experimental que se va utilitzar. Anem ràpid. I aquí, perquè aneu veient, això és l'amoni per a l'aliment, el pinso tal qual, utilitzant-lo com a control. Aquí teniu la velocitat de l'exhibiació, és relativament baixa. I després les diferents espècies que van anar apareixent, El Mujol, per exemple, ja presentava les cremes de Mujols, presentava velocitats de lixiviació molt més altes, sobretot en la temperatura més alta, 25 graus, el que se suposa que serien condicions estivals. I algo semblant passava per a la resta d'espècies, la llisa, dona velocitats més altes de lixiviació. A veure, i el sorell, també velocitats algo més altes. I en el carboni orgànic dissolt passa exactament el mateix. Aviam. Passa exactament el mateix. Veieu que els excrements, els dos paràmetres orgànics, l'amoni, tant de l'amoni com el carboni orgànic dissolt que apareix en els excrements, té unes velocitats de lixiviació molt més ràpides que el del propi pinso depositat tal qual en el fons. Per tant, el que evidenciava este experiment és que els peixos podien acabar sent uns vehicles de dispersió molt més potents que la simple presència del pienso allí mateixa baix de les gàbies, i per tant la dispersió i l'efecte negatiu d'aquesta dispersió des de les gàbies cap a la zona, diguem, el medi marí al voltant, podia ser d'una escala molt més alta almenys de la que fins a aquest moment els models de dispersió utilitzaven per a avaluar aquest impacte. Com a conclusions, doncs repetir lo de això. S'evidencia que es dona sempre una agregació de peixos al voltant de les gàbies molt important, que aprofiten l'hàbitat i els pinsos com a recurs tròfic, que això suposa o pot suposar, aquesta agregació pot suposar un increment de la vulnerabilitat d'aquests peixos salvatges a la pesca, perquè serien més fàcilment capturables. S'evidencia que hi ha moviments entre instal·lacions, les evidències directes a través de la telemetria o les evidències indirectes a través de la presència d'àcids greixos en les captures de la pesca, i que a cada localitat podem trobar un poblament o altre, però sempre trobarem peixos i normalment en magnituds considerables. Els peixos utilitzen el recurs tròfic que suposa el pinso, i això fa sobretot que hi hagi un acúmul de grasa i hi hagi un canvi en la proporció d'àcids greixos naturals i d'origen terrestre dins del cos dels peixos, i això d'alguna manera fa que els índexs de condició corporal siguin millors, tinguin millors valors en els peixos agregats, i per tant, entre altres coses, poden tenir una major capacitat reproductiva. Tanmateix, aquests canvis fisiològics poden afectar a la salut dels peixos mateixa, perquè no se sap la metabolització dels greixos vegetals com es fa realment, i sobretot aquí els pinsos utilitzen com a conservant un antioxidant, el BHT, que s'acumula en fetge sobretot, i aquests efectes no se coneixen ni en els peixos cultivats ni en, òbviament, els agregats, tampoc se coneixen en els efectes en els humans després del consum. Són coses que estan pendents per fer. En definitiva, els peixos salvatges modifiquen el balanç de carboni i nitrogen, i fa que aquest carboni i aquest nitrogen se lixivie i que passe al medi marí natural d'una manera més ràpida, i que la dispersió puga ser més ràpida. Això són coses també que estan pendents de fer per determinar aquesta escala de dispersió com és i com pot afectar al funcionament de la columna d'aigua i dels fons en l'àrea més pròxima a les instal·lacions. Existint moltes diferències en eixe balanç, en eixe modificació, moltes diferències entre espècies. Per a fer una conclusió de cara a la gestió, podem dir que els peixos salvatges poden ser un element molt important per reduir l'impacte almenys sobre el que és la zona dins de la instal·lació de la piscifactoria, perquè almenys eviten que el pinso sobrant que s'escapa dels cops de les gàbies no s'acumuli en el fons i siga metabolitzat i siga introduït en el medi marí d'una altra manera que encara no sabem si és millor o si és pitjor, però almenys d'una altra manera, i aquest impacte puntual no es produeix d'una manera tan greu com es produeix en llocs on no hi ha peixos. I d'una manera general podem concluir també que els peixos salvatges i la resuspensió bentònica són els mecanismes principals que influeixen sobre la dispersió de la matèria orgànica i que fan que l'efecte ambiental final de la piscicultura pues siga d'una manera o altra. I jo esto és repetir un poc l'altre, i això el que pretén és un poc incidir en aquesta part de gestió i mostrar que depèn de com gestionem l'agregació de peixos. Si fem que hi hagi molts peixos agregats o incrementem la pressió pesquera i fem disminuir els peixos agregats, doncs l'estat ambiental de la zona on està la piscifactoria i de l'activitat mateixa, doncs pot tindre un efecte o pot tindre un altre. I ja està.